Ai, aquí un altre cop, un servidor, el Dani Castillo, per fer-vos companyia com cada setmana aquí a Temps Ombrívol, a Canal 20 Ràdio. Recordeu, un programa que surt per antena els dijous a 10:45 de la nit, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 6:45 de la tarda, a Temps Ombrívol, aquí, Canal 20 Ràdio. Ja saps, el teu programa que et repassa, doncs, les notícies més rares, extravagants de tota la setmana, misterioses, paranormals, jo què sé, tot una miqueta, sempre amb la millor música de tots els temps. I aquesta setmana portem com a acompanyament musical la banda, el grup, els Beatles, amb el seu disc A Hard Day's Night, que va ser el tercer àlbum dels Beatles i va sortir al mercat al Regne Unit el 10 de juliol de 1964. Déu-n'hi-do si ha plogut ja des d'aquella època, eh? És la banda sonora de la seva primera pel·lícula, perquè aquesta gent, doncs, també va fer la pel·lículeta de torn, també amb el mateix nom, A Hard Day's Night. L'àlbum mostra el desenvolupament del talent de compositors del grup, però també doncs, manté una estructura de cançons i instrumentació del rock and roll més bàsic. Aquest va ser el primer àlbum dels Beatles íntegrament amb composicions originals i l'únic signat completament pel tàndem Lennon-McCartney. A la banda dels Beatles, bueno, de tots és conegut, però per si no els coneixes gaire, doncs fou un grup de música pop-rock procedent de Liverpool, Anglaterra, format per John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, i són el grup de música pop amb més èxits i vendes de discos de la història de la música popular. I a més, han aconseguit el reconeixement dels crítics, les seves aportacions innovadores a la música popular, i el seu impacte cultural va tenir una gran transcendència en els anys 60, que es perllongà durant d'una manera o altra en els anys posteriors. És considerada, podria ser, com la banda més influent de tots els temps, i van formar part del desenvolupament de la contracultura de la dècada dels 60 i el reconeixement de la música popular com a forma d'art. Així que anem a escoltar, doncs, un temeta d'aquesta gent, A Hard Day's Night, doncs el tema que dona nom al disc. Som-hi! I ara sí que ja comencem doncs, el repasset de les nostres notícies en aquesta actualitat que fa por. I sí, fa por perquè doncs, porto cosetes avui. Sí, vinc carregat. La NASA resol el misteri. Aquest és l'origen de l'objecte volador que es va estavellar contra una casa als Estats Units, imagineu-vos, eh? Això fa una mica més d'un mes, concretament el 15 de març passat, el nord-americà Alejandro Terro denunciava a través de les seves xarxes socials la caiguda d'un objecte d'allò més estrany sobre casa seva. La casa situada a la ciutat de Naples, a Florida. En aquest post, el protagonista d'aquesta història explicava que l'objecte en qüestió va travessar el sostre de la seva, del seu habitatge i els dos pisos que la componen fins a acabar picant contra el terra de casa. Imagineu-vos la força del trasto que va travessar la casa d'aquest senyor, eh? O sigui, imagineu-vos que esteu a casa vostra i de cop i volta entra un trasto pel sostre, travessa el sostre, el pis de dalt i el pis de baix i pica a on estàs tu tranquil·let fent el cafè. Imagina't el percal. Arran d'aquesta situació, l'Alejandro Otero demanava ajuda a través de les xarxes socials per contactar amb la NASA, perquè clar, et passa alguna cosa així i dius i com contacto jo amb la NASA? NASA! Una bogeria, tot plegat. Diverses setmanes més tard, la NASA ha resolt el misteri. Com ho ha fet? Doncs a través de la xarxa social X. Ja sabeu, Twitter. No sabem per què li van canviar el nom, però és la mateixa. Doncs va posar un missatget allà i la NASA, doncs, encuriosida, va dir: "Ei, què et passa, pavo? Anem a ajudar-te." I sí, doncs li van fer un cop de mà. La companyia confirma que es tracta d'escombraries espacials, clar, què diran ells, que s'hauria d'haver cremat, sembla ser, doncs, després del reingrés, com diuen ells, a la Terra. Al març de 2021, segons les paraules de la NASA, vam utilitzar el braç robòtic de l'Estació Espacial Internacional per alliberar una plataforma de càrrega que contenia bateries antigues d'hidrur de níquel, ja que no acabaven de rebre les noves bateries d'ions de liti per al transbordador. Per norma general, segons diuen ells, aquest tipus d'escombraries espacials sol desintegrar-se en travessar l'atmosfera pel fregament de l'objecte contra, doncs, contra l'atmosfera, contra la pròpia atmosfera. Tot i que la gran majoria de la plataforma va complir els pronòstics desintegrant-se durant el seu reingrés a la Terra el 8 de març passat, un dels seus pals hi va sobreviure i va acabar pam, golpejant a la casa de l'Alejandro Otero. És a dir, que és un trosset del material que fan servir per tal de treballar a l'Estació Internacional. Quina gràcia, eh? O sigui, déu-n'hi-do. No era una cosa d'un altre planeta, no era una cosa alien, era un trosset d'escombraries espacials. Així que, pues, jo que sé què voleu que us digui, anem a escoltar un altre tema dels nostres amics, els Beatles, si us sembla bé, sí? Doncs som-hi!
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her, she gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Ai, sé que us ha encantat el temarro dels Beatles, brutal, And I Love Her, del seu discarro, Hard Day's Night. Doncs arribem al moment de seguir amb les notícies, perquè jo sé que us encanta, doncs, tot aquest mundillo de coses rares que porto cada setmana, de coses friquis, de notícies estranyes, paranormals, misterioses i mil coses que trobo por ahí. Recordeu, Canal 20 Ràdio, un servidor del Dani Castillo, amb aquest programa que es diu Temps Ombrívol, com cada setmana aquí, fem-vos companyia dijous a 11:15 a la nit i si sents la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol. I seguim amb les notícies i porto una cosa ben rareta, que és que s'ha descobert el misteri del manuscrit Voynich. Bueno, no sé si sabeu de què va el tema, però ara ho explicaré una miqueta. Sembla que podria ser un manual de sexe en clau per a homes. Hi ha experts que creuen que els continguts d'aquest llibre, que no s'ha aconseguit desxifrar en més de 5 segles, flipeu en colors, podrien ser tractats ginecològics codificats per tal que no els poguessin llegir les dones, doncs, de l'època. El manuscrit Voynich és un dels textos més misteriosos que s'han conservat al llarg de la història. El poc que se sap del document és que va ser escrit entre el 1404 i el 1438, segons les proves de carboni 14 que se li han fet, i que està escrit a mà, en un llenguatge que ni els criptògrafs que van revelar els codis nazis de la Segona Guerra Mundial, ojo, han aconseguit traduir. Ara, la revista acadèmica Social History of Medicine ha publicat un estudi sobre l'enigma en què se sosté que el contingut pot ser un manual de ginecologia per a homes escrit en clau perquè les dones no tinguin accés a aquests coneixements i no puguin viure una vida sexual lliure. Estem parlant del segle 15, per tant, si us plau, que ningú digui Dios mío, no, o sigui, era un altre moment de la història, per tant, arrosseguem una cosa que és del 1400 i pico, No és casual que es conservi a la biblioteca Voynich de llibres rars i manuscrits de la Universitat de Yale. El text pren el nom de Wilfrid Voynich, un antiquari expert en llibres estranys que el va trobar en comprar una biblioteca a la vila italiana de Mondragone de Frascati. Voynich, lituà de naixement, va acabar anant-se als Estats Units on va començar a mostrar el misteriós llibre. És un manuscrit que consta d'unes 240 pàgines, algunes desplegables i amb desenes d'il·lustracions de plantes que no han pogut ser identificades, signes zodiacals, objectes farmacèutics, a més de dones nues a banyeres, ficades en banyeretes, connectades a estranyes canonades amb misteriosos objectes assenyalant els seus genitals. El llenguatge emprat per escriure'l es coneix amb el nom de boi xinès, no s'ha traduït mai de la vida, no se sap què diu. En el seu moment es va atribuir al manuscrit al propi Leonardo da Vinci o al senyor Roger Bacon, però sembla ser que no tenen res a veure. Ara els experts Keegan Revell i Michelle L. Lewis han arribat a la conclusió que el llibre conté un manual de ginecologia sobre qüestions com l'avortament i la concepció. Segons una recepció publicada a The Conversation, l'ús d'un codi i d'il·lustracions gairebé alquímiques revela la intenció dels autors del manuscrit Voynich que les lectores no poguessin entendre res del manual. És a dir, que és un manual masclista a tope. Alguns dels autors de l'època consideraven que aquesta ciència havia de quedar fora de l'abast de les dones perquè no tinguessin relacions fora del matrimoni. Déu-n'hi-do, Aquesta censura feia que aquest coneixement quedés vetat a treballadors sexuals, plebeus, nens i les mateixes dones. Un codi que garantiria que no poguessin llegir el llibre si queia a segons quines mans. Per arribar a aquesta conclusió, citen Johannes Hartlieff, un metge bavarès, que va viure a l'època en què es va escriure el manuscrit Voynich, i sembla que aquest autor va utilitzar també el codi, no aquest, però també un codi diferent, per escriure un manual sobre la libido de les dones, postures per practicar el coit o ungüents per avortar. El seu públic eren els nobles bavaresos, però no les seves esposes. I, per tant, això ha fet pensar que si en aquell mateix moment hi havia aquest tipus de llibre, doncs fa tota la pinta que aquest manual, aquest manuscrit anomenat Voynich, podria ser un manual de sexe en clau per a homes. Misteri resolt. Ara falta esbrinar què diuen les paraules, que això és gairebé impossible. Feu una ullada, si podeu, al manuscrit Voynich, perquè no té desperdici. I anem a escoltar un altre tema dels Beatles. Em mataran si em senten pronunciar així, els Beatles. Vinga, doncs The Beatles amb un tema que es diu I Should Have Known Better. Vinga, endavant. Guai, recta final del programa Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio amb un servidor, el Dani Castillo. Anem a per l'última notícia i rematem la jugada. I avui, com que aquesta setmana ha estat Sant Jordi, us porto una recomanació literària, un llibre relacionat amb el món del misteri i el món de l'esoterisme. I estic parlant d'un llibre que porta per títol Guerra Màgica. Guerra Màgica, un llibre misteriós, però com los que más, ja us ho dic ara. El misteriós exèrcit esotèric que va crear una bruixa britànica per aturar Hitler. Flipeu! Sí, sí, i estem parlant de Dion Fortune. Dion Fortune, que és una bruixa moderna, que a través d'una xarxa de cartes que es poden... Doncs sí, és per cridar, la veritat és que sí, Déu-n'hi-do. Torno a dir, una bruixa moderna que a través d'una xarxa de cartes que es podien llegir en aquest llibre va voler aixecar raigs de força que aturessin l'avanç nazi sobre Londres. Violet Mary Fried va ser una de les primeres bruixes modernes nascuda a finals del segle XIX i va ser una cèlebre ocultista convençuda fermament del poder de l'esoterisme que va estudiar horticultura, psicoteràpia i ciències ocultes a diferents escoles i en una va patir fins i tot bullying, cosa que la va portar a patir realment severes crisis nervioses i que això li va servir per descriure sobre l'autodefensa psíquica, un protomanual psiquiàtric per superar-les. Doncs bé, aquesta senyora, després de la Primera Guerra Mundial, es va adonar que la depressió generalitzada en què havia caigut gran part d'Europa es podia combatre convertint la màgia en una cosa quotidiana i va treballar perquè fos així. Quan Hitler va arribar al poder a Alemanya i va començar la seva expansió per crear va crear ella la Fraternitat de la Llum Interior, així es deia el grup, la Fraternitat de la Llum Interior. Sembla que és un grup de gent que es va formar arran d'un curs de màgia per correspondència, ojo, perquè clar, en aquell moment doncs no existia internet, amb el qual va aixecar una xarxa de seguidors que escrivia doncs cartes i d'aquí surt aquest famós llibre del que us estava parlant. En començar la Segona Guerra Mundial, Dion Fortune va utilitzar aquesta estructura per enviar cada dimecres una carta en què proposava diferents meditacions, aquestes realitzades per tots els seus seguidors escampats per tota Gran Bretanya i gran part d'Europa, creaven una mena de camps de força que protegien les illes de l'avenç dels nazis. Les cartes s'enviaven amb instruccions tan concretes i alhora ambigües com, per exemple, un trosset d'una de les instruccions. Imagineu-vos que us arriba la carta de la Dion dient: ei, aquells que s'uneixin a nosaltres en els exercicis de meditació hauran de visualitzar la Rosa Cruz col·locada a la cova sota el turó de la visió. Bé, doncs se suposa que si feies aquestes coses més o menys en el mateix moment que la resta de seguidors, doncs creaves com una mena de paraigua contra l'energia xunga dels nazis, per entendre'ns, val? En algun moment, fins i tot ella va descriure que un feix de llum de diamant va baixar de manera espontània i que aquest llamp es va dirigir llavors cap a França com una barrera que va travessar el país i es va estendre cap a Àfrica. Això va sortir en una carta del 23 de juny de 1940. Des del segle XVIII hi ha proves de la relació entre les elites britàniques i les ciències ocultes, per tant no és una cosa estranya això de la Dion Fortune. Tradicions i encantaments que van ser desprestigiats durant segles i que en aquell moment es recuperen per intentar utilitzar-les en benefici seu. Fins i tot a la Primera Guerra Mundial hi ha la llegenda d'un exèrcit d'arquers fantasmes que van sorgir d'una boira per defensar compatriotes britànics que estaven a punt de morir a mans dels alemanys. Perquè, com diu el refrany, a la mort i a la guerra tot s'hi val i tot vol dir tot. Per rematar, una dada interessant, i és que la Dion Fortune va inspirar la fetillera britànica que sortia a La Bruixa Novata, aquella pel·lícula de Disney. Doncs bueno, el personatge principal és també aquesta inspirat en la Dion. I escolteu, fins aquí hem arribat, eh? I no hi ha més. It's the time of the marcharse. Sí, que... fins aquí un servidor, Dani Castillo, encantat de fer-vos companyia com cada setmana a Temps Ombrívol, a Canal BIM Ràdio. Recordeu, dijous 12:15 a la nit i dissabtes i diumenges a 17:45 de la tarda podeu sentir el programa en directe a través de la ràdio, i si us dona la gana, doncs el teniu penjat en els podcasts de Canal BIM. Temps Ombrívol. La setmana vinent més cosetes rares, més desvariacions i més de tot. Apa, que sigueu bones persones. Adeu.